Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal, com esteu? Avui tindrem un dia amb un ambient més suau. La temperatura màxima es dispararà, per exemple, a les comarques de Girona amb 20 graus o més. I a l'oest del país, en canvi, el cel estarà més tapat. I avui fem programa especial des de Madrid. Us saludem des de la capital espanyola, Joan Just Aterrats, de Washington, després de viure en primera persona als Estats Units l'inici del segon mandat de Donald Trump. Avui aquí hi ha una jornada de votacions important al Congrés dels Diputats i també seguirem, des de la capital espanyola, l'evolució i les repercussions d'una de les notícies més destacades de les últimes hores.
Però el domicilio social ha cambiado, y ha cambiado por un hecho muy relevante, muy significativo. Había una razón muy de peso. Para cambiar el domicilio social de Alicante tendría que haber otra razón tan de peso como la que nos llevó a cambiar el domicilio social. Hoy por hoy no veo ninguna razón de peso.
Això era el 2 de febrer del 2018. El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, explicava així per què l'entitat havia deixat de tenir seu a Catalunya per situar-la a Alacant.
Els dos, tant CaixaBank com el Sabadell, vostès creuen que marxaran de Catalunya?
Clar que no marxaran! Clar que no marxaran! Es quedaran!
I aleshores, alguns líders polítics, com Artur Mas, ara el sentíem, descartaven, abans de la tardor del 2017, que això passaria, que hi hagués aquest risc. Però el Sabadell va ser la primera d'una llarga llista d'empreses que just després del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 van treure la seu social de Catalunya. Ho lamentava així el que aleshores era conseller d'Economia i també negava que això passaria, Oriol Junqueras.
No estem gens satisfets amb el fet de que hi hagin empreses, n'hem sentit ara un cas, que senten la necessitat o que tenen la preferència de canviar la seva seu social. En tot cas, òbviament, nosaltres el que voldríem és que ningú tingués aquesta necessitat o que ningú tingués aquesta preferència.
Tot això arran de l'1 d'octubre. I sí, com sigui, els temps són uns altres i avui ha pogut confirmar el matí de Catalunya Ràdio que avui mateix el Sabadell comunicarà a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que convocarà el Consell d'Administració per fer oficial el retorn del banc a Catalunya. Això enmig de l'OPA del BBVA. Carme Montero.
Quatre dies després de l'1 d'octubre, el Sabadell va traslladar la seu a Alacant davant la incertesa política que provocava una possible declaració unilateral d'independència. Afirmen que la situació política ha canviat i, a més, la seu tornarà enmig del procés de l'OPA del BBVA. Aquest pot haver estat un factor decisiu, segons ha explicat el catedràtic d'Economia. Oriol Amat, al Catalunya Nit.
Amb aquest moviment que ha fet el Sabadell també pot aconseguir més suport institucional, social, polític, i no oblidem que és una OPA on el govern espanyol hi té molt a dir, i en aquests moments el govern català té una influència important en el govern espanyol. Per tant, cada un dels dos bancs està movent les seves peces.
Carme Montero, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el Sabadell va ser, recordem, la primera gran empresa que va traslladar la seu social fora de Catalunya, i també és la més gran, que anuncia que, de moment, torna. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. Si el 2018 Agbar ja va tornar a traslladar la seu social a Barcelona i aquest desembre ho va fer Ciments Molins. Però insistim, el Sabadell és l'empresa més gran que torna a Catalunya. I això ha fet que totes les mirades vagin cap a la Caixa, cap a CaixaBank, que va anunciar que traia la seu social de Catalunya el 2018 pràcticament de manera immediata després del Sabadell. En això, de moment, no hi ha canvis. Fons de l'entitat, fons de CaixaBank, diuen que no estan estudiant el trasllat de la seva seu social, que, recordem, ara mateix està a València.
I a tot això ja hi ha reaccions. L'exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, també veu un canvi d'actitud a CaixaBank. Així ho deia el Més 324.
Jo crec que CaixaBank també està enviant senyals de confiança en el país d'una altra manera.
I avui és un dia també d'analitzar les repercussions d'aquest retorn. La primera pregunta és si en tindrà, per exemple, pels clients. I en principi no, Frederic.
Sí, no, en principi no en tindrà. Els clients podran continuar operant com fins ara. La seva decisió tampoc tindrà cap efecte en la situació financera del Banc Sabadell.
I la segona pregunta és si la decisió té causes o conseqüències polítiques. Avui respondrà el president de la Generalitat a partir de 1:15 a Fitur. Madrid, Núria Oriol, què tal? Bon dia.
Bon dia. La notícia del retorn de la seu social de Banc Sabadell a Catalunya agafa el president Illa a Madrid. El moviment per a una de les entitats bancàries de més relleu del país i també de més pes a Espanya encaixa d'entrada amb les expectatives al cap de l'executiu català pel seu mandat. sempre ja el 2017 i també ara un cop president, ha reivindicat les avantatges que es puguin recuperar les empreses que van marxar en l'etapa de l'1 d'octubre. Aquesta és la tercera empresa que retorna la seu social cap a casa nostra i una vegada els socialistes han recuperat el poder de la Generalitat. Aquest tercer retorn conegut ahir a la nit agafa un relleu simbòlic, ja que va ser la primera que marxava i un valor que traspassa el propi moviment. Retorna en plena OPA del BBVA. I aquest missatge retirat del president Illa de cal prosperitat amb bon govern, estabilitat política i seguretat jurídica incardina de ple en com pot haver influït la decisió del Banc Sabadell també pel moment que travessa. Núria Oriol, pel matí de Catalunya Ràdio.
És un retorn, sens dubte, polític. Aquest context polític afavoreix a Salvador Illa, afavoreix a Pedro Sánchez, que torni una empresa com el Banc Sabadell, però el govern espanyol en això, Tania Tàpia, què tal? Bon dia. No,
bon dia.
No sé si ha dit alguna cosa sobre les seves intencions, sobre les seves voluntats o les seves preferències pel que fa a l'OPA del BBVA.
A l'OPA s'hi han mostrat contraris a l'espera que tot tiri endavant pels canals oficials sobre aquest trasllat de la seu social. De moment, silenci, la notícia salta quan el president espanyol i el ministre d'Economia són avió camí al Fòrum de Davos i fons de la Moncloa ens avancen que serà just des d'allà on aquest matí coneixerem el posicionament del govern espanyol. Mentre estan a Madrid diverses lectures. Una és un reforç de l'estratègia d'Illa i Sánchez de normalitzar Catalunya. L'altre, en el feia referència, que el Sabadell s'assegura el suport de l'executiu per bloquejar l'OPA del BBVA. I l'altre és un gest cap a Puigdemont en un moment delicat. Ho veurem avui al Congrés, perquè Junts i també Esquerra demanaven facilitar el retorn. I una darrera, descol·loca el Partit Popular al marge de les decisions dels grans moviments econòmics dels darrers dies.
És un retorn polític, sens dubte. De fet, ens consta des del matí de Catalunya Ràdio que el mateix president Salvador Illa fa molt de temps que treballava en aquesta operació de retorn. Per tant, també és un dels protagonistes del dia i també serà interessant sentir-lo a partir de quarts d'una a la Fira Fitur aquí a Madrid. I una altra esfera política és a València, perquè recordem que la seu social del Sabadell fins ara era Alacant. I el president del Sabadell va notificar just ahir la decisió al president de la Generalitat Valenciana, Frederic.
Sí, i després en un comunicat el govern valencià va destacar el seu respecte, va només dir això, respecte per la decisió de la presa en exercici textualment de la llibertat que té aquesta empresa, en aquest cas el Sabadell, per fixar la seva seu allà on consideri.
I encara tenim un tercer interrogant, que són els efectes que pot tenir aquesta decisió de l'OPA del BBVA.
Sí, val la pena que posem una mica de memòria. Recordem que el BBVA va presentar una oferta per comprar el Banc Sabadell i el Sabadell va dir que no.
Hemos comunicado a la CNMV que esta oferta no es satisfactoria para los intereses de nuestra entidad y de sus accionistas y que, por lo tanto, la hemos rechazado.
És el que deia Josep Oliu en aquell moment. Arran d'això, el maig passat, els últims mesos, bona part de la societat civil, econòmica i política de Catalunya ha fet costat al banc davant de l'OPA hostil, que està pendent de les condicions que imposin els organismes oficials. De fet, tot just ahir, un cop conèixer la decisió, el president de la patronal PIMEC, Antoni Cañete, també llegia el retorn del Sabadell en aquesta clau.
La OPA hostil podria treure'ns una qüestió transcendent per les pimes, que és el nostre oxigen i, per tant, la liquiditat, no? Per tant, una molt bona notícia que celebrem. El CAP sempre té que estar lligat al cos. I que realment el Sabadell torni on té el cos és una normalitat i una molt bona notícia.
La patronal valenciana ha lamentat la pèrdua significativa del trasllat actualment també, i avui ha de dir la seva Foment del Treball. Fa just un any el seu president, Josep Sánchez Llibre, vaticinava en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio que les empreses acabarien tornant.
I quan es normalitzin aquestes relacions econòmiques i polítiques, sense fer absolutament res, totes aquelles empreses que varen marxar tornaran, jo diria, amb naturalitat.
Tot això, com dèiem, recordem que es va desencadenar arran del procés i el Sabadell va dir que no tenia més remei que marxar.
Sí, també fem memòria amb això. El rumrum va començar uns mesos abans, gener del 2017. Josep Oliu diu això.
El banco no tiene ninguna intención de cambiar la sede. ¿Por qué tendría que cambiar el banco su domicilio social hoy?
Ara bé, gener del 2017, un any després, febrer del 2018, es confirmava el trasllat de la seu a Alacant.
Cuando nosotros tomamos la decisión de cambiar la sede era como consecuencia de unos hechos muy claros y muy dramáticos, y fue una decisión por motivos empresariales, no políticos.
Josep Oliu, president del Sabadell, ha insistit molt en això. No hi ha hagut motius polítics ni va haver-hi pressions per marxar.
No vam rebre cap ni trucada ni pressió de ningú. És a dir, va ser una decisió presa única i exclusivament dins d'un pla de contingència que nosaltres tenim.
És el que deia Josep Oliu a la comissió d'investigació que va fer el Parlament sobre el 155. Aquí també hi va passar Isidre Feiner, de la Caixa.
I tens que prendre decisions difícils en moments difícils. I és el que vam fer, és el que vam fer. D'alguna manera, això va ser suficient per tallar una sortida de dipòsits que anava en mayúscula.
És el que deia Isidre Feiner. Des de llavors fins ara, Josep Oliu, cada vegada que ha fet roda de premsa li han preguntat si contemplava el retorn a Catalunya. Sempre ha dit que no, l'última vegada, l'abril.
De cara al futur, doncs, no ho sabem. No sabem si això que es parla, quan es materialitzi, si tindrà algun impacte o no. De moment nosaltres no contemplem cap canvi.
Sí que havia contemplat, Ricard, que si mai tornaven, segurament seria amb una, diguem-ne, condició.
Piense que no se nos ocurriría nunca llevar la sede a Barcelona, si acaso a Sabadell.
Avui es convocarà, com dèiem, el Consell d'Administració.
Sobretot plegat, també hi afegim el comentari de l'economista Josep Soler.
Dos efectes importants si es confirmés la notícia del retorn a Catalunya de la seu del Sabadell. Primer, econòmic, de cara a l'OPA de BBVA. Seria un cop mediàtic que ajudaria molt els accionistes del Sabadell a oposar-se a l'operació. Segon efecte polític, si encara quedava algun dubte que el procés és mort i enterrat, revertir aquella decisió de marxar d'octubre 2017 per aturar la sangonera de dipòsits seria definitiu. Tot allò s'ha acabat. Descansi en pau.
Doncs benvinguts a aquest dimecres 22 de gener del 2025. Ahir érem a Washington, avui som a Madrid. A la ràdio pública t'ho explicarem sempre des del lloc dels fets. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
Dimecres 22 de gener, temperatura disparada avui respecte a ahir. Valors ara mateix 5-10 graus superiors als d'ahir en molts observatoris, fins i tot en alguns de les comarques del nord-est, fregant els 15 graus d'augment. Avui se superaran els 20 en aquestes comarques del nord-est i entre 15 i 20 a gran part de Catalunya. Això sí, amb freqüents intervals de núvols, però també amb clarianes, sobretot cap a l'est del país.
Estalvia tot arreu a bon preu i Esclat. T'ho posem fàcil. Aprofita les millors ofertes. Lots Estalvi i més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions en una selecció de productes. Apropa't al teu bon preu o Esclat més proper i comença a estalviar.
Catalunya Ràdio.
Aprofita les 48 hores electritzants de BYD els dies 23, 24 i 25 de gener i prova el teu BYD favorit. Durant aquest mes de gener, a més, emporta't un BYD i gaudeix dels descomptes de fins a 10.550 euros. Aprofita aquesta oferta exclusiva i vine a visitar-nos als nostres concessionaris BYD Quadisdream de Barcelona, Girona i Reus. Consulta condicions de preu i finançament a la nostra web quadisdream.es.
Una maravilla no és solo un lugar. Una maravilla és poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravilla't amb fins a 500 euros de regal al Corte Inglés i fins a un 10% de descompte. Consulta les condicions. Avança't i reserva ara el teu gran viatge amb Viatges al Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
El matí de Catalunya Ràdio.
Dos minuts serà un quart de nou del matí. Repassem ara les notícies d'aquest matí amb la redacció d'informatius i del matí de Catalunya Ràdio. A banda del Banc Sabadell, un altre dels protagonistes del dia passarà a Madrid. De fet, avui estem fent aquest programa especial del matí de Catalunya Ràdio des de Madrid, on seguirem de prop la primera prova de foc important al Congrés dels Diputats després de la crisi entre Junts i el PSOE. Es voten ara mateix tres decrets econòmics, un d'ells sobre pensions, i el gran dubte és què votarà Junts. Les dues parts han intensificat les converses per múltiples vies. Madrid, Paula Brujats.
Però els contactes de les últimes hores no han donat resultat i el govern espanyol està a l'expectativa de la decisió de Junts. En joc hi ha la pujada d'un 2,8% de les pensions, la rebaixa dels bitllets de transport públic i ajudes per als afectats per la Dana. La Moncloa pressiona els de Puigdemont.
Si hay grupos políticos que deciden que no es importante esa subida de las pensiones, pues tendrán que explicar el porqué de su voto negativo.
Yo creo que los ciudadanos nos votan a los grupos políticos para que les mejoremos las condiciones de vida, no para que les perjudiquemos.
Però Junts està disposat a deixar caure el decret pels incompliments, diuen, de la Moncloa. Avui també es vota l'impost a les energètiques, però Junts el rebutja i el govern espanyol, aquest sí, que ja el dona per perdut. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
Sobre això, el comentari de Marta Monforte.
El govern de Pedro Sánchez no canvia el pas en 2025
i està una altra vegada apurant els plaços per tratar de convèncer al Partit Popular de que suporte una nova votació al Congrés aquest dimecres. Els interessa especialment el decret que regula la revalorització de les pensions, les ajudes al transport i la prohibició de tallar els subministres bàsics, entre altres mesures. Els vots del PP són imprescindibles després de que Carles Puigdemont declarés suspeses les relacions amb el Partit Socialista la setmana passada. I ara Feijó haurà de decidir si prioritza l'acord o facilita una nova derrota parlamentària de Sánchez. Si mirem la biblioteca, estan més prop de la segona opció, ben segur.
És el comentari de la periodista Marta Monforte pel matí de Catalunya Ràdio. I a aquesta hora, un quart de nou del matí, ja us confirmem que el Sabadell, com avançàvem en aquest programa, el matí de Catalunya Ràdio, ja ha comunicat al Consell Nacional del Mercat de Valors que reuneix avui al Consell de l'Administració. Avui explicarem totes les conseqüències, com dèiem, de la decisió del Banc Sabadell de tornar a Catalunya. I una altra notícia que us avança a Catalunya Ràdio. L'escola concertada ha perdut 15.000 alumnes en els últims 4 cursos. Això ha provocat el tancament de 23 centres. El sector denuncia infrafinançament. Sara Canyete.
A la vintena de centres que han tancat els últims 4 cursos, al curs que ve se n'hi afegiran com a mínim 2 més, l'Escola Mireia de Barcelona i l'Escola Sant Ferran de Castelldefels. Des de l'Agrupació Escolar Catalana, una de les patronals del sector, alerten que hi ha molts centres que no poden més. Eva Salvan n'és la directora general.
La concertada que desapareixerà jo crec que és aquella que no tingui demanda, eh? Sobretot que no tingui demanda, i és veritat que les escoles d'una línia són més febles perquè tenen menys coixí econòmic per sobreviure, i hi ha un infrafinançament tan gran per part de l'administració que les posa en perill.
I què és el que diu el Departament d'Educació, Sara?
Des d'Educació atribueixen el tancament de centres exclusivament a la baixada de natalitat, però reconeixen que les escoles concertades no reben prou finançament. Xavier Güell és el director general de Centres Privats i Concertats del Departament.
Els centres educatius, evidentment, sempre jo dic que són un exemple de management, perquè fan realitat allò de les pedres fer-ne pans, perquè et quedes parat en els pocs recursos que reben, doncs, perquè moltes d'elles són d'iniciativa social, doncs intenten encaixar de la millor manera la manca doncs, de recursos cursos per tirar endavant doncs, el seu projecte educatiu.
Des d'Educació també expliquen que hi havia una proposta de millora de finançament en els nous pressupostos, però amb el pressupost finalment prorrogat pel govern de la Generalitat haurem de veure què passa amb tot plegat. Informa Sara Canyete pel matí de Catalunya Ràdio.
I les famílies afectades, com ho veuen? Sílvia Solanes.
Ara els pares demanen tenir preferència en l'assignació de centres públics on portar els seus fills al curs vinent, ho explica l'Eva García, presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Mireia, una de les dues que tancarà.
De moment anem en procés ordinari. Tindrem la mateixa preferència que tindran doncs, tots els nens que surten de les escoles públiques sense tenir un institut adscrit. Llavors, una de les peticions que volem fer als pares del consorci és aquesta, que els alumnes de la nostra escola, ja que no podran continuar amb la seva normalitat de seguir a l'escola on estàvem, doncs que ens donin aquesta facilitat de tenir algun tipus de preferència de cara a les inscripcions de primer d'ESO.
Avui al matí de Catalunya Ràdio, en temps de tertúlia, tractarem aquest tema amb Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
I encara sobre educació, centenars de professors que de català es neguen a corregir les proves de llengua de la selectivitat. Volen pressionar així el Departament d'Educació perquè recuperi la tercera hora lectiva de català a tota l'ESO i el batxillerat. Anna Alfonso.
Els docents corregeixen les proves com una feina extra que se'ls paga a banda, però aquest any el col·lectiu DocentsCat, que inclou 380 professors de llengua catalana i literatura, s'hi nega. Gemma Gómez n'és la secretària.
Des de l'any passat que demanem que es recuperin les 3 hores setmanals de català tant a l'ESO com al batxillerat. Ja que no se'ns escolta dient-ho per les bones, una bona manera és doncs convidar la gent a no oferir-se, no presentar-se a voluntaris per fer de correctors a la selectivitat.
Asseguren que amb les hores actuals de català no n'hi ha prou i que és urgent millorar el nivell acadèmic dels alumnes. Anna Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
I una novetat d'ara mateix, atenció, perquè la Inspecció de Treball sanciona Glovo amb 30.000 euros per discriminació en l'accés de l'ocupació. Això ho hem pogut saber a Catalunya Ràdio, tal com us vam avançar l'octubre passat. L'empresa de menjar a domicili preguntava per la identitat sexual i l'ètnia també al qüestionari de processos de selecció. Pilar García.
La Inspecció de Treball va obrir fa uns mesos la investigació i en la resolució ha desestimat els arguments que va donar Glovo. Segons fonts coneixedores del cas, l'organisme considera que Glovo no pot fer sota cap circumstància preguntes íntimes i personals als candidats en lloc de feina, com l'orientació sexual, la identitat de gènere o la raça, com consta el qüestionari. Sosté que són aspectes de la vida personal que han de quedar fora de l'àmbit de l'empresa i que no hi ha cap justificació raonable ni objectiva perquè es demanin. Per això multa la companyia amb 30.001 euros, per ser exactes, per una infracció molt greu. Fa un mes se li va comunicar la sanció i de moment Glovo no ha presentat cap al·legació. Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
I una altra notícia que també us avancem aquest matí. Els lloguers de temporada s'han disparat a les principals ciutats del país i han passat a ser menys del 5% del total a multiplicar-se per 6. Són dades de l'Incasòl, que ha tingut accés als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Lluís Freixas.
Si abans de la pandèmia es firmaven a Barcelona uns 3.000 contractes de lloguer de temporada l'any, el 2023 van ser 18.000. L'any passat, més de 10.000, només de gener a setembre. Aquests contractes no només solen ser d'11 mesos en lloc de 5 o 7 anys, sinó que estan exempts de complir el topall de lloguers. Mariona Segú és professora d'Economia a la Universitat Sergi de París.
Els llogaters tenen molt poc poder de negociació. Pot ser que estigui passant que molts llogaters estiguin acceptant contractes de temporada, tot i que això no respongui a les seves necessitats.
Molts propietaris van moure els seus pisos de lloguer residencial cap al lloguer de temporada quan es va començar a debatre el segon topall de rendes. Lluís Freixas, Carbonell, des de Barcelona, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un altre cas que també us avança al matí de Catalunya Ràdio. Ha quedat vist per sentència el judici contra un funcionari de presons de Lledoners, al Bages, acusat d'amenaçar, a través de les xarxes socials, el responsable de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans, Iñaki Rivera. Francesc Soler.
L'acusat s'enfronta a una multa de 900 euros i ha negat els fets, si bé ha reconegut que el perfil X era el seu, s'ha escudat en el fet que quan entra a treballar deixa el mòbil sense bloquejar. Així doncs, ha atribuït l'autoria de les amenaces a algun altre company.
Rivera va rebre les amenaces després d'alertar de les conseqüències que tindria sobre la salut mental dels presos el bloqueig a les presons a causa de les protestes dels funcionaris per l'assalt d'una cuinera Mas d'Enric. David Taranda és el seu advocat i valora així l'estratègia de defensa de l'acusat.
És una explicació que ens sembla completament, diguem-ne, inverosímil. Ens hem quedat en xoc d'aquesta burda excusa.
I atenció també amb això, perquè el Centre d'Atenció Presencial 24 Hores a les Víctimes de Violència Masclista de Tarragona continua tancat. Això 22 dies després que se n'anunciés l'obertura, Manel Sastre.
A l'immoble no hi ha ni un cartell identificatiu. Des del departament asseguren, però, que encara s'estan ajustant coses i que s'atén per telèfon i en un altre espai. Belén Gallo és la directora general d'Erradicació de Violències Masclistes.
I les entrevistes individuals s'estan fent a l'altre centre, vale?, però que estem organitzant-nos per fer l'atenció al nou centre. També hem de pensar que queden dos o tres cosetes que fan, bueno, que els equips no es puguin traslladar plenament.
El departament ha deixat entreveure que l'atenció 24 hores serà telefònica i que el centre s'obrirà a demanda fora de les hores laborals dels tècnics, contràriament al que especifica la llei. Des de Tarragona, Valer Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
I atenció, perquè el que us explicàvem del Banc Sabadell també té detalls en aquestes notícies que estem explicant-vos des de primera hora del matí. El Sabadell ja ha comunicat, com dèiem, al Consell Nacional del Mercat de Valors, que reuneix avui el Consell d'Administració, i per anunciar Tània Tàpia que aniran a Sabadell, a la plaça Sant Roc.
Exacte, aquesta és la nota que emet la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que reconeix que ha rebut la informació del Sabadell. Anem a PAMS, reunió extraordinària avui, diuen, per deliberar sobre la proposta de modificació dels estatuts. Amb quina finalitat? Doncs de traslladar el domicili social a Sabadell, com deies, concretament a la plaça de Sant Roc, número 20. En aquesta mateixa nota diuen que un cop el Consell d'Administració prengui la decisió, es tornarà, doncs, a comunicar oficialment. Recordem, estaven a Alacant feia 7 anys, això sí, havien mantingut les instal·lacions d'una part de la seu operativa a Sant Cugat del Vallès, però el trasllat de la seu social serà a Sabadell, plaça Sant Roc.
Per tant, tindran l'església Sant Fèlix just per davant, tindran l'Ajuntament a mà dreta, tindran el Fort Carreras i el Viena, no els hi falta res en aquella plaça. Gràcies,
no,
Tània.
No podíem tenir ningú que comentés millor aquesta
Home,
ubicació.
Home, clar, puc fer un anàlisi geogràfic de la situació. Gràcies.
Fins ara.
I continuem també pendents avui dels primers moviments de Donald Trump a la Casa Blanca.
The European Union is very, very bad to us.
I és que en les últimes hores ha reiterat l'amenaça de pujar aranzels també als productes de la Unió Europea. Diu, Europa ens tracta molt malament, ha dit. Tot això després de la llau de decrets del primer dia. Washington, Francesc Garriga.
La mesura més polèmica fins ara és l'indult dels assaltants al Capitoli, centenars dels quals condemnats a presó per atacar agents de policia. Trump, que s'ha presentat de nou com el president més pro-policia de la història, ha ajustat justificat així indultar tots els que van irrompre violentament a la seu de la sobirania nacional.
Han complert anys a la presó quan en aquest país els assassins no van ni a la presó. Però aquests ja han passat anys, s'han arruïnat les seves vides. Deixa'm acabar, deixa d'interrompre'm. M'he indultat gent que ha estat tractada increïblement malament.
En una improvisada roda de premsa, Trump ha confirmat que ja s'està deportant immigrants il·legals, sense concretar com, que s'ha de pensar si segueix enviant armes a Ucraïna i que li agrada la idea que sigui Elon Musk qui compri TikTok. Des de Washington, Francesc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
Això enmig també de preocupacions internacionals per la sortida dels Estats Units i organismes multilaterals com l'Organització Mundial de la Salut.
L'OMS demana a Trump que reconsideri la seva decisió, que no es farà efectiva fins d'aquí un any. També ho lamenta la Unió Europea, que no obstant ofereix cooperació a la Casa Blanca.
Anem cap a Brussel·les, Jordi Baró.
Oferta europea de cooperació amb Trump, però amb línies vermelles. A Davos, la presidenta de la Comissió Europea ha fixat públicament la postura europea davant el segon mandat del republicà, en un clima d'amenaça de guerra comercial i amb preocupació a Brussel·les per decisions com la retirada de l'acord de París. Ursula von der Leyen estén la mà, però també diu a Trump que no renunciarà als seus principis.
La nostra prioritat serà involucrar-nos-hi ben aviat, debatre interessos comuns i estar preparats per negociar. Serem pragmàtics, però sempre defensarem els nostres principis. By our
principles. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
Són l'inici del segon mandat de Trump, comentari de la politòloga Laia Balcells.
Donald Trump ha començat la seva segona presidència amb molta gesticulació i volem mostrar que compleix amb les seves promeses de campanya. Tots aquells que deien, o es deien a si mateixos, potser per dormir més tranquils, que Trump faria menys del que prometia, ara es troben en xoc. Però res del que està fent, com ara perdonar a tots els inculpats per la insurrecció del 6 de gener o militaritzar la frontera amb Mèxic, és cap sorpresa. El dubte és quin recorregut tindran algunes de les seves mesures, ja que algunes van en contra de la Constitució i ja estan sent apel·lades. Treure o fer excepcions a la política ius solis, per exemple, no és tan fàcil. Trump i els seus assessors ho saben, però el gest o el cop de puny sobre la taula ja està fet, i això és probablement el que més els importa.
És la catedràtica Laia Balcells pel matí de Catalunya Ràdio. Donald Trump encara no ha parlat gaire de la situació al Pròxim Orient, més enllà de dir que no veu gaire sòlid això de l'alto al foc, i amb Gaza, de moment, en pau, l'exèrcit israelià ha virat els seus esforços militars cap a Cisjordània, i en concret al camp de refugiats de Jenin. Anem cap a Jerusalem, enviat especial Jordi Brascó. Què tal? Bon dia.
Bon dia. Sí, 9 morts i 40 ferits és el balanç momentani de l'operació que l'exèrcit israelià va començar ahir al camp de refugiats de Jenin. Netanyahu va anunciar una campanya per acabar amb cèl·lules terroristes i garantir la seguretat a la zona, i fonts militars asseguren que l'acció s'allargarà com a mínim uns quants dies. Durant l'últim mes i mig, l'autoritat palestina ja va dur a terme una operació amb els mateixos objectius a Jenin, però amb molts menys recursos militars, i després de 6 setmanes i de 15 morts, 9 civils i 5 soldats, combatents i autoritat palestina van firmar divendres passat una treva. Aleshores, però, ja havia aparegut Israel amb un atac amb drons dimarts passat que va provocar 6 víctimes mortals. Des d'ahir, les forces de l'autoritat palestina ja són fora de Jenin, que ha quedat sota setge exclusiu de l'exèrcit israelià. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Jordi. Les autoritats, anava a dir, palestines denuncien que els atacs a Cisjordània no són nous.
Diuen que, de fet, durant el 2024, Israel ha matat més de 800 persones als territoris ocupats. Jenin torna a ser ara una de les ciutats més castigades. El matí de Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb el Mahmoud, és un veí de Jenin, que relata així les últimes hores al camp de refugiats de la ciutat.
L'exèrcit israelià ha vingut al camp de refugiats de Jenin i la situació aquí és molt perillosa. Durant aquests mesos ja ens havien deixat sense aigua i l'exèrcit també havia destrossat els nostres carrers. Ara torna a haver-hi molts soldats aquí i els atacs no paren. Això no només passa a Jenin, sinó a tot Cisjordània.
El Mahmoud i la seva família han fugit del camp de refugiats i per ara no saben quan podran tornar a casa.
La meva família i jo hem marxat del camp de refugiats, però moltes persones s'hi han hagut de quedar, perquè no tenen cap altre lloc on anar. Fa unes hores he intentat tornar-hi, però no he pogut. No sé com estan els meus amics, ni tampoc què està passant al meu barri. I allà ho tinc tot, els meus diners, les meves sabates, tot. És casa meva.
I avui el Ministeri de Treball convoca els agents socials també per abordar la pujada del salari mínim. Pol Foradada.
I serà la segona vegada que els convoqui. Treball proposa un increment de 50 euros bruts al mes, un 4,4%, o el que és el mateix, fins als 1.184 euros.
I parlant també de diners, el govern comença a preparar l'estratègia de la negociació per anar aprovant decrets. ara que ja sap que es queda sense pressupostos.
Sí, l'executiu del PSC queda obligat a anar ara a una negociació permanent, decret a decret, per anar convalidant les ampliacions de despesa. La portaveu Sílvia Paneque insisteix a Esquerra i a Comuns, els socis d'investidura, que mantinguin la col·laboració amb el govern.
Estem molt convençuts que hi ha una majoria molt sòlida en aquest país, a Catalunya, que ens demana a la classe política, al govern, que siguem capaços de teixir acords per avançar en reptes importants que tenim com a país.
I a Ripoll, atenció al que està passant a Ripoll, perquè l'oposició aposta per un acord que desbancaria Sílvia Riols de l'alcaldia. Demà es vota la qüestió de confiança que es va anunciar que es sotmetria dilluns al vespre després que li tombessin els pressupostos. Laia Claret.
Maria Soldevila, regidora de Junts, segona força.
Crec que ens hem d'entendre tots els grups de l'oposició per fer un govern de concentració.
Esquerra va estendre la mà a la resta dilluns al ple. Enric Pérez és el líder del PSC.
La possibilitat sempre hi ha set. En el seu dia doncs, no va ser possible. La dinàmica ens porta amb aquest bucle i el Ripoll que no pot ser que estigui en aquesta situació.
Des de la CUP sentim Dani Vilaseca.
Ripoll necessita uns nous pressupostos. És complicat que hi pugui haver una altra manera que no sigui una alternança a la governabilitat.
Aquests partits sumen majoria. Un cop dijous Oriols no superi la qüestió de confiança, tenen un mes per presentar una moció de censura vinculada als pressupostos. Si no hi ha acord, els comptes queden aprovats. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs estarem molt atents aquí al Matí de Catalunya Ràdio, el que faci Junts, perquè té també la clau de volta del que està passant, juntament amb el PSC, com ara sentíem, i aquesta tercera altra formació. I avui hi ha compareixences també destacades aquí a Madrid, on ens trobem al Congrés dels Diputats. Pol Foradada.
Sí, passaran per la Comissió d'Investigació a la Cambra Baixa sobre els atemptats del 17 d'agost del 2017, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i el major Josep Lluís Trapero.
I s'investiga encara l'explosió en una empresa d'emmagatzematge de material químic al port de Barcelona. Una persona ja ha mort i també una altra ha quedat ferida crítica. Marc Jurado.
Sí, es tracta de dos treballadors d'una empresa subcontractada que feien feines de manteniment. Estaven soldant a l'interior d'un tanc buit que normalment conté acetat d'etil, un material dissolvent altament inflamable. Ho ha explicat el director dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
L'afectació principalment ha sigut deguda a les tasques de manteniment. Els treballadors han sigut projectats, però no hi ha hagut cap tipus d'afectació ni a les empreses del costat, ni molt menys a la ciutadania. Que no hi ha hagut cap tipus de fuita.
Tot i això, durant unes hores es va activar el pla d'emergències de la Generalitat per fer front a incidències relacionades amb matèries perilloses. L'empresa Tepsa, a més un comunicat en què lamenta l'accident, ja ha ofert la seva col·laboració a la investigació oberta per determinar les causes exactes de l'explosió. L'empresa ha reprès l'activitat aquest matí.
Ona obre la porta a contemplar excepcions perquè la Tecle Teleco Gresca continuï celebrant-se al Parc del Fòrum de Barcelona. Tot plegat després que el nou model de gestió de l'espai ha posat en perill la festa universitària celebrada des del 1978 a la ciutat i des del 2012 al Fòrum.
Sí, la nova regulació municipal planteja que a partir del 2026 els promotors musicals que vulguin organitzar algun esdeveniment en els 15 dies habilitats al Fòrum hauran de presentar-se a un procés de licitació. Els organitzadors de la Teleco Gresca recorden que la naturalesa de la festa dificulta que puguin igualar ofertes d'empreses del sector cultural. Marta Torruella és portador de l'Associació Cultural Teleco Gresca.
Aquest canvi significa que la continuïtat de la Teleco Gresca al Parc del Fòrum perilli, bàsicament perquè el nostre projecte és impulsat per una entitat sense ànim de lucre, som tots estudiants voluntaris i estarem competint directament amb empreses professionalitzades que organitzen festivals.
Després de les queixes de l'entitat, el govern municipal ha acceptat estudiar una proposta presentada per Esquerra Republicana que planteja oferir 3 dies extra de programació musical per a entitats sense ànim de lucre.
I avui també aquí som a Madrid perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, serà avui a la capital espanyola, Fitur, per inaugurar l'estand de Catalunya.
Serà el primer cop que un president de la Generalitat ho farà. Busca posar en valor i potenciar l'activitat turística de casa nostra, just l'any també que Catalunya ha estat designada Regió Mundial de la Gastronomia.
Núria Oriol.
El president Illa trepitjarà Fitur en persona per deixar clara la seva aposta i el seu compromís amb el model turístic català, un sector que s'emporta entre el 12 i el 14% del PIB de casa nostra i que ha aconseguit convertir Catalunya en la primera comunitat autònoma que més ingressa pel turisme internacional. Els més de 800 metres quadrats per l'estand propi posen de relleu el pes a l'activitat que agafa un protagonisme especial enguany per la seva designació com a Regió Mundial de la Gastronomia. Aquest vespre, a l'art d'alguns grans noms de la cuina catalana, com els germans Torres, el restaurant Les Cols, en Fina Puigdevall i Martina Puigverd, el mestre pastisser Oriol Balaguer o la sommelier de celler de Can Roca, Marta Cortizas, donaran vida a un sopar que servirà de llançament per la distinció. El president de la Generalitat serà també en aquesta vetllada al vespre a Madrid. Núria Oriol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I és que, com dèiem, aquest any serà Catalunya la regió mundial de la gastronomia de l'any 2025. Es convertirà d'aquesta manera en la primera regió europea que rep aquesta distinció. I sobre això, el comentari de la cuinera de les Cols d'Olot, Fina Puigdevall.
El nomenament de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia 2025 ens projectarà encara més arreu del món, com un pol d'atracció d'una cuina catalana del paisatge, de l'aliment no viatjat, de la sostenibilitat, i posarà en valor el treball de productors, artesans i de tots aquells sectors i oficis que li donen suport i la fan gran.
És el comentari de Fina Puigdevall. I també avui hem de parlar de teatre.
Sí, perquè la sala Atrium acaba d'estrenar Impossible, el muntatge teatral basat en la novel·la homònima d'Eri De Luca. Està dirigit per Ramon Simó, interpretat per Lluís Soler i Bernat Quintana.
Barcelona, Marta Vives.
Si sou lectors d'Eri De Luca i veu quedar entusiasmats amb la seva novel·la Impossible, aleshores no us podeu perdre la proposta teatral que acaba d'estrenar-se a la sala Atrium i que manté l'essència revolucionària i poètica del text original. Impossible és l'història d'un judici. Lluís Soler és l'acusat.
Tot aquest joc que té amb la justícia, que ara està a primera plana de tot, el poder de l'Estat, jo sobretot el que no puc és veure el poder de l'Estat davant l'individu.
Un combat dialèctic que traspassa els propis fets per reflexionar sobre la distància que separa la justícia de la veritat. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en esport, de seguida ampliarem. Robert Prat.
Victòria increïble del Barça, 4-5 al camp del Benfica. Últim segon de partit, gol de Rafinha. Els blaugranes perdien 3-1 a la mitja part. S'acaben classificant pels vuitens. El Girona esgota avui al camp del Milan les poques possibilitats de classificació. I també a la Champions, Luis Enrique contra Guardiola. PSG City transcendent. A partir de les 7, també semifinal Supercopa Femenina. Barça-Atlètic de Madrid.
Però abans, cop d'ull, també el trànsit. Mobilitat aquest matí, Marc Jurado.
Doncs encara problemes, Ricard, a l'R3 de Rodalies, un atropellament d'ahir a la nit encara afecta la circulació, endarreriments també dels regionals express de Tarragona a Barcelona i de Lleida a Barcelona, i a l'alta velocitat el WeGo de les 9:50 minuts de Sants, provinent de Madrid, va 25 minuts tard, arribarà a 10:15.
I pel que fa a les carreteres, Celia Quintana, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Hem de trobar una nova música, Cesc, ja t'ho dic, hauríem de trobar una nova sintonia, en estil com Francesc Mauri, quan posem una cançó.
Ai, sí, per... sí, que m'agradaria sí, molt, a mi, això. Vinga, sí, que sí, m'agrada, això posa sí,
però no
de bon humor.
Temps, però no del temps, hauria de ser del trànsit, de les carreteres. Ja la buscarem, ja la buscarem.
Val, d'acord.
Punts vermells a aquesta hora.
Mira, túnels a la Vidrera, ja en bus, 4 quilòmetres, al túnel de Vall d'Oreix, per un vehicle avariat i més endavant de peatge a la Boca Nord, i també la Ronda de Dalt amb congestió de Meridiana a Sant Gervasi, sentit Bregat, per un accident, i de Cornellà a Sant Gervasi, sentit Trinitat.
I pel que fa als punts taronja?
La P7 a l'Ametlla de Mar, sentit Tarragona, fruit d'una topada d'aquest matí, primera hora, i la C59 a Caldes de Montbui fins a Palau-Solità.
Tinc la sensació que avui és un dia prou tranquil, no?
A veure, sempre hi ha trams... A veure, sí, si diem sí, tranquil, sí. La gent que estigui aturada dirà, ui, no, quin cacau que tinc. Per tant, tranquil per uns quants i pels altres que es troben amb aquests embussos que anem comentant, doncs és més complicat. Però s'ha de tenir paciència a la carretera i no mirar el mòbil, sobretot no mirar el mòbil.
I cantar, cantar.
Cantar, sí. No, però aquesta no me la poseu, aquesta no m'agrada. Una més moderna.
Bueno, intentarem fer una versió d'aquesta. Podem fer una versió d'aquesta en català, una versió en català de les carreteres del cotxe de papà.
D'acord.
Vinga, va, més notícies. 4 punts més. Amb Judit Perpinyà, Albert Montilla, bon dia.
Bon dia.
El primer punt, sobredependència.
Un informe de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials alerta que falten 35.000 places de residències per a les persones més vulnerables. Andalusia i el País Valencià són les comunitats amb més dèficit de places. L'informe parla d'un clar retrocés tant en el nombre de places com en l'índex de cobertura, que és el més baix des del 2010.
Menys accidents mortals.
A Barcelona cau un 45% la mortalitat per accident de trànsit a la ciutat segons l'últim informe de sinistralitat de la capital catalana. L'estudi també remarca que l'any passat es van atendre cada dia 23 lesionats per accidents de mobilitat. Tot i això són les millors xifres dels últims anys.
Més de la meitat
dels graduats en ESO es plantegen estudiar formació professional. Un informe del Centre Reina Sofia revela que és una opció acadèmica que guanya prestigi entre l'alumnat, que li veu bones opcions d'inserció laboral. L'altra cara de la moneda és que el 38% dels joves de 16 a 29 anys afirmen que la informació i l'orientació que reben sobre aquests estudis durant la primària o la secundària és nul·la o molt baixa.
I 100 minuts al dia.
És el que passen els joves cada dia a TikTok, 1 hora i 40 minuts cada dia de mitjana. Són dades d'un informe de la consultora Custodio a partir d'enquestes a Espanya, França, el Regne Unit, els Estats Units i Austràlia. Instagram és la segona xarxa més utilitzada pels joves i en aquest cas hi passen una mitjana de 87 minuts cada dia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Quan va provocar la ira de les autoritats franquistes amb la pel·lícula El Verdugo, semblava que la carrera de Luis Berlanga havia arribat al final, fins i tot havent triomfat amb la pel·lícula al Festival de Venècia. Som a l'any 1963 i la pel·lícula denunciava la pràctica de la pena de mort quan a Espanya encara es feien execucions. Diuen que quan Franco va veure la pel·lícula va afirmar: Luis Berlanga no és comunista, és una cosa molt pitjor, és un mal espanyol. Cal reivindicar i redescobrir aquest mal espanyol, que va saber aprofitar-se de la necessitat que tenia el règim de mantenir una bona imatge de cara enfora per esquinçar-lo a través de la sàtira al cinema. A l'exposició Interior Berlanga descobrireu la seva cara més tenaç, un tarannà clau que explica que persistís malgrat la censura, i també la més íntima, on podreu veure que aquesta valentia surt en realitat d'un home que tenia moltes pors, i no només de la mort.
A Luis del Verdugo?
Sí.
No us la perdeu, i podeu anar fins al 20 d'abril a CaixaForum Barcelona. Us recomanem reservar-ne les entrades amb antelació a caixaforum.org.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ai, dimarts l'Enigmàrius feia: mamen música romàntica. I la resposta era Schumann. Schumann és sinònim de mamà, i en la forma verbal indicada sona com el cognom del compositor romàntic alemany Robert Schumann. Avui dimecres, un Enigmàrius tavernari. Guanyes tots els espais de poder a la taverna. De 5 lletres. Guanyes tots els espais de poder a la taverna. 5 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, Europa inverteix a les zones rurals.
012, la millor resposta.
Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
Tens raó.
Justament l'altre dia, a l'Institut de la Nora, hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure i està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Ve pa la playa, ve con tu madre y ve a la yaya. Ve muy lejos, ve vacas y ríos.
Si aquest any estrenes el permís B, t'emportes 700 euros de descompte en el teu SEAT. Benvinguts al millor any de la vostra vida. Benvinguts a SEAT. Consulta'n les condicions a seat.es.
Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana, que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
Un tema dels Beatles havia de caure.
És un món sencer condensat en 4 acords.
Per mi l'Eric B és una pregària i és com un mantra, també. Em sembla increïble.
Però qui és aquesta Mother Mary de què parla la cançó?
Això no és una cançó, amb Ramon Gené. Dijous, després del Polònia, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 8:43. I obrim l'aparador de recomanacions del matí de Catalunya Ràdio. Comencem amb el teatre Tan Tarantana.
La família Franco Polo estava en el otro lado y lo sigue estando en los sitios.
Avui s'estrena Dama Dictadura, una obra de Carmen Polo, la dona de Francisco Franco, interpretada per Josep Orfila i Lluqui Portes. I ella mateixa ens explica pel matí de Catalunya Ràdio què hi podem trobar.
Dama Dictadura és un cúmul de caceres sota d'un aixopluc, un dispositiu en forma de revista Hola. Una cacera de Carmen Polo en els seus collarets, una cacera de Franco per conquerir a Carmen, una cacera que organitza les classes altes i les caceres d'ultradreta a persones vulnerables durant els anys 90. Dama Dictadura és un àlbum d'assassinats i aristocràcia que parla sobre l'herència feixista que mos ha deixat la moral catòlico-cristiana d'Anna Carmen Polo.
I ara ens fixem en algunes propostes més a les plataformes. Comencem per Apple TV. It was in this city that Sir Isaac Newton started... Això és Prime Target, i qui ens ho recomana és la Paula Ergar.
Avui Apple TV estrena la sèrie Prime Target, sobre un jove brillant en matemàtiques que està a la vora de fer un gran descobriment. Si aconsegueix trobar un patró en els nombres primers, tindrà la clau de tots els ordinadors del món, que no estaria malament tenir-la. Prime Target són només 8 capítols amb molt de thriller i de conspiracions polítiques que arriben a Apple TV.
I si no us convenç i voleu una sèrie de detectius...
Have you heard of the Ink Black Heart? One of the fans who's stalking me online.
Cormoran Strike, uns recomana Toni García Ramon.
S'estrena aquesta setmana la 5a temporada de la millor sèrie de detectius que es pot veure arreu del món, Cormoran Strike. Aquesta vegada l'investigador interpretat per Tom Burke s'ocupa de la desaparició d'un famós creador de dibuixos animats i la connexió que aquesta té amb un troll d'internet anomenat Anomi. Pels amants de les dades significatives, deixar dir que les novel·les de Cormoran Strike són obra, amb pseudònim, de J.K. Rowling. Sí, la de Harry Potter. Cormoran Strike, a Max.
I si us van agradar els primers capítols de Punt de No Retorn, de Raúl Gallego, que recordeu que van estar premiats als Emmy internacionals, avui n'arriben nous capítols. Gallego posa el focus en la violència i l'ús de les armes a Suècia. Ens ho explica ell mateix pel matí de Catalunya Ràdio.
Seguim a policies veterans, experts, i que estan competent en aquests grups armats, criminals. També tenim accés tant a joves com a una persona, membre d'un d'aquests grups, que es dedica a la seva especialitat i que és molt característica a Suècia, en fer explosius que serveixen per amenaçar i fins i tot per intentar matar rivals d'aquests grups armats.
Estaran disponibles avui mateix a la plataforma 3CAT i a YouTube a partir de les 3 de la tarda.
Héctor, com va teletreballant a la costa? Vas poder arreglar aquella barqueta al final? Només recordar-te que tenim un telèfon les 24 hores per qualsevol gestió. Cuida't!
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Però què és això? Però què collons és això que està passant avui a Lisboa? Què està passant aquí a Lisboa?
Què està passant, deia el Bernat Soler, un partit inclassificable que acaba amb 4-5, amb un gol a l'últim segon de Rafinha i que dona al Barça la classificació pels vuitens de final de la Champions al camp del Benfica.
I és que és inexplicable. Els blaugranes perdien 3-1 a la mitja part, amb 3 gols molt desafortunats, el primer als 2 minuts, el segon per culpa d'una topada, Xesna Balde, i el tercer per un penal molt dubtós contra el Barça. Només Lewandowski, també de penal, havia aconseguit un gol pels blaugranes. Eric García, jugador del Barça. Declaracions a Movistar.
Victoria increíble. El equipo no ha perdido la cara en todo el partido. Y muy contentos, claro.
Comença la segona part. Rafinha va fer el 3-2 en un rebot amb un gol de gag televisiu, però Araujo es va marcar el 4-2 en pròpia porteria. A partir d'aquí, el Barça va ser capaç de marcar 3 gols. Lewandowski de penal, Eric García amb una rematada sensacional i Rafinha l'últim segon de partit. Cubarsí reconeix que ningú hi creia.
Impresionante. Impresionante por cómo ha ido. Hemos empezado un poco mal, un poco despistados, pero después al final hemos podido sacar la victoria adelante. Casi nadie se lo creía que podríamos haber remontado, pero somos una familia, hemos sacado el alma y lo hemos conseguido.
Al final del partit hi va haver incidents entre els dos equips, camí dels vestidors. També a la Champions, l'Atlètic de Madrid remunta i guanya 2-1 al Bayer Leverkusen. I un avís pels àrbitres, els de la Lliga Espanyola, el fa Rafinha.
Si hablo todo lo que pienso, quizá no volvería a jugar en la Liga, pero es lo que tenemos.
I avui Guardiola contra Luis Enrique.
Déu-n'hi-do, el partidàs en aquest PSG-City pot ser decisiu pel City. Si el perd, pel PSG també és importantíssim. Un partit que el defineix d'aquesta manera el tècnic Luis Enrique i Guardiola, amics per sempre.
Un número uno, un referente, un entrenador único, con mucha personalidad y tengo la suerte de ser amigo.
Estem fins a Barcelona, les nostres famílies estan molt unides, la nostra relació és eterna, per sempre. Podem estar en desacord, però les nostres intencions són bones. Els estimo.
També a les 9.000 en Girona. Els gironins han de guanyar per tenir alguna possibilitat de classificació en un partit que transmetrem a Catalunya Ràdio. Per tant, el programa Les Dones i els Dies i el Catalunya Nit els podreu seguir pel canal exclusiu digital. El Madrid que rep el Salzburg, avui també hi ha Supercopa Femenina, semifinal, Barça Atlètic de Madrid a les 7, a l'Eurocup de bàsquet del Joventut, al límit de l'eliminació amb la derrota davant el Trento, 86-100.
I què, Emilio?
Tremendo, tu.
Sí,
quasi un partit de handball, eh? La veritat.
Però
sobretot, Ricard, perquè tant que es parla, tant que parlem d'aquesta ànima que té el Real Madrid, no? Que li dona la volta a tot amb el minut, el 94, 95, 96, doncs mira, ara ho hem fet nosaltres amb un espectacle que jo estic bastant d'acord amb el Cubarsí, que no ho pensaven ni ells.
Home, és que, a veure, el porter és un tema, el porter. La primera part del porter...
Bueno, però, Ricard, és un tema per la decisió del propi entrenador, eh?
Sí.
No tant perquè el nano hagi fet el que ha fet, sinó per la decisió de l'entrenador. És una decisió, ojito, eh?
Té conseqüències, sí.
Ah, clar. Sí, tu ara ja t'has... Bueno, per dir-ho d'alguna manera, no digo t'has marcado, però has tomado esa decisión en un partido importante, en un partido de Champions, y te ha salido como te ha salido. Es verdad que al final hizo un paradón el tío, pero, uf, no. Imagino que no habrá mucha polémica, pero no daba la sensación de que Iñaki Peña hubiera merecido ser substituït, la veritat, això és la veritat.
Ara, tot i així, el que dius tu, la fam d'aquests jugadors, de joves, doncs no té límit. Hi ha un punt d'instint, de gana, que acaba imposant-se amb aquest resultat.
Sí, perquè, a més, Ricard, hi ha una cosa que és tremenda amb això del futbol, no? Que és la perspectiva i la diferència entre Getafe i això, no? O sigui, i són els mateixos jugadors, el mateix club, la mateixa ambició, es suposa, i ahir va ser un espectacle de ganes de superar la situació, i a Getafe no ho sé. És veritat que ahir encara es va confirmar més, no?, possiblement les dues cares d'aquest equip, no?
Sí, però clar, mai saps quina cara juga, t'ho has de trobar.
Ja, però, a veure, el que és bastant increïble és que tu els veus i ho ets, no? I ja no et dic si recordes el 2-5 de la Supercopa. I llavors, Què és el que passa? Hi ha gent, Ricard, que diu que senten joves, hi ha un punt d'atenció, no? De concentració, que cada vegada pues, costa que es mantingui durant 90 minuts, no? I és veritat que potser aquest pot ser una de les situacions... Que l'equip tècnic té de vigilar i de millorar, que és el fet de preparar els jugadors més joves a mantenir la mateixa concentració i diguéssim que intenció al llarg de tot el partit, no?
Que va ser, avui afirmes al periòdico, Emilio, a l'article que fas en la teva columna, que el Barça vol seguir fitxant?
Bueno, no sé, això és el que llegeixo. O sigui, fan una reunió allà a Lisboa amb el Jorge Méndez, el Laporta i el Deco, i suposo que estan parlant de tot això, no? O sigui, veig els diaris, parlen del Rashford aquest, parlen del Bujovic aquest de la Juve, parlen de Marco Asensio, que no el volen al PSG, però ara el Barça té l'1-1 i té el fair play, que això vol dir que pot fitxar, però té la condició de que ell primer té que vendre i després podrà fitxar, amb el sentit de que ell només podrà comprar per el mateix preu que vengui.
Però si ven Araujo, per exemple, no? aquí podria haver-hi un marge.
Per exemple, perquè no es veu massa clar que es pugui vendre el Fati, per exemple, i a l'Araujo sí, però clar, també és veritat que estem en la mateixa situació que de vegades, que si la gent sap, si els altres clubs saben que tu necessites vendre, doncs potser, doncs mira, es plantaran i diran, bueno, ja veurem si t'ho dono el que tu demanes, m'entens?
Emilio Pérez de Rozas, una abraçada i visca el Barça.
Gràcies, Ricard. Bon dia.
Si la teva revolució ja no és a fora, potser és a dins. Nou Citroën C3 amb seient Citroën Advance Comfort. Maleté de 310 litres i tota la tecnologia que necessites. Des de 15.240 euros. Tria benzina, híbrid o elèctric. I descobreix-ho ja al teu concessionari. Citroën. Consulta Citroën.es.
Arriben els Star Days de Mercedes-Benz. Només del 17 al 26 de gener pots aconseguir el Mercedes-Benz que sempre has volgut amb unes condicions excepcionals. Tria el vehicle elèctric, híbrid endollable o de combustió que s'adapti millor a tu.
Vine a Aquadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o visita la nostra web.
012, la millor resposta. Has instal·lat plaques solars però no aconsegueixes tramitar-ne la subvenció? Vols pagar una sanció de trànsit i no saps com fer-ho? Necessites fer una gestió en línia però no tens ordinador? El 012 ofereix informació dels àmbits propis de la Generalitat. Saber l'estat dels tràmits, realitzar el pagament d'impostos o sancions, demanar cita per a les oficines d'atenció presencial o acompanyament en la tramitació digital, entre altres opcions. I ara, trucar al 012 és gratuït. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Ja us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Quan un col·lega et desafia saltant paracaigudes, l'adrenalina et diu...
Sí!
I quan ets a l'avió, l'instint et diu...
No, 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 no.
Quan penses en un Volkswagen T-Roc, l'adrenalina et diu...
Sí!
I quan el tens davant, l'instint et diu...
Sí!
L'instint no demana opinió. T-Roc des de 24.200 euros subjecte a finançament. Més informació a Volkswagen.es.
Volkswagen.
Busquem el millor restaurant d'alta muntanya de la Vall d'Aran. Ai, 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 que encara plourà.
Ja.
Tasta això. Està agra, oi?
Una mica agra.
Una mica.
Jo trobo que té com massa oli, veus?
Sí.
I, fuà, saps? Si a ti t'ataquen, tu ataques.
Joc de cartes. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Arriben els Fiat Pro Days, amb ofertes úniques en tota la gamma Fiat Professional. A partir de 16.850 euros més IVA, si es finança amb Stellantis Financial Services tan sols fins a final de mes. Vine i descobreix la nova generació Pro en dièsel, gasolina i elèctric. Condicions a fiatprofessional.com. Inspired by the future.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Quan l'avi m'explica una història, sento com si tingués els personatges amb mi, a tocar, com si jo fos ells. I això és terrífic, emocionant i bonic a la vegada. De L'hivern del senyor Jeroni, d'Eulàlia Canal.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
2 minuts seran les 9 del matí. Gerard Jovan, Joel Díaz, Maiol Roger. Hola!
Hola!
Què diuen els altres?
Avui ens ve de gust saber què diuen els altres de la remuntada del Barça, evidentment. Comencem sentint què diu el mateix Rafinha, o capitau, mi capitau, no del gol de la remuntada, sinó del gol que marca sense voler amb la closca. Destacaria el riure d'esquirolet del bosc entremaliat de Rafinha quan li recorden el gol.
¿Tu primer gol es el más raro que has marcado nunca?
¿Con Dios?
Fue un golazo.
¿No te has dado ni cuenta, no, que has marcado?
No, no, la verdad me dolió bastante la cabeza después, pero bueno que ha entrado.
Sí, sí, jeje, papà.
Sí, sí. I ara anem al gol de la remuntada, el cinquè gol a la TDT en Bernat Soler. Es va deixar anar molt.
I el Ferran, Ferran l'enviega per la punta d'atac per Rafinha, podria ser l'última. Rafinha entra dins l'àrea, Rafinha retalla, Rafinha, xuta!
Això que està passant avui a Lisboa.
Però què collons és això? Una narració èpica a l'alçada de les circumstàncies. L'eufòria d'en Bernat va ser tan gran que, si pareu bé l'orella, la sentireu també a través del senyal de la Cope.
Hòstia.
Ahir, quan els de la Cope cantaven el gol de Rafinha, de fons se sentia el però què collons és això d'en Bernat.
Gol! Tremendo Rafinha! Benfica 4, Barça 5, Rafael Díaz Rafinha. Lo merecía el Barça. Benfica 4, Barça 5.
Mientras comprobamos que todo está bien, la remontada del Barça.
Va, voleu sentir un parell.